Dos quarts de nou del matí, punt i seguit a l'espai interreligiós de Nova Ràdio Lloret. Ara mateix, amb la religió catòlica, amb el rector de la parròquia de Lloret de Mar, és el nostre rector, mossèn Josep Maria Castellà. Molt bon dia.
Bon dia a tots.
Què tal, com estem?
Tornem a ser aquí i amb vigílies de la festa de Sant Josep.
Uh-huh.
Per mi i per tu també, doncs...
Per tots dos, sí.
Un dia de la nostra onomàstica, però per l'Església, sobretot, és el dia del seminari. I el senyor bisbe em sembla que ens parlarà d'això, no?
En efecte, dia del seminari. Així és com titula la reflexió d'aquesta setmana, amb la pregunta capellà, sí, i molt content. Amb una resposta també molt adient.
Deuen ser pocs que li diuen això, eh?
I ja en parlarem després.
Bé, escoltem el senyor bisbe.
La paraula del bisbe. Una reflexió setmanal del nostre bisbe, Monsenyor Francesc Pardo.
Benvolguts radioients. Tercer diumenge del temps quaresmal. Festa de Sant Josep. Dia del seminari. Capellà? Sí, i molt content. Pensant, pregant, col·laborant i animant els nostres seminaristes, desitjaria que molts nois escoltessin i confiessin en aquesta expressió de vida, definició que moltes vegades, d'una manera o altra, he sentit des de molt petit de llavis de capellans. Capellà, sí, i molt content. Desitjaria que molts nois escoltessin els comentaris de moltes persones, sovint fets en veu baixa, quan ha mort un capellà que ha servit la seva parròquia, el seu poble o vila, el seu barri, i ho ha fet amb amor, generositat, esperit de servei, acollint i ajudant tothom, preocupant-se dels que sofreixen per les ferides de la vida, des de les celebracions dels sagraments, actes de pietat, catequesi, grups parroquials, servei al lleure dels infants, impulsant càritas per als més desfavorits, fins a estimular i afavorir la cultura i les tradicions del poble. Aquestes valoracions, malauradament, el capellà mateix no les sent quan és viu, però sí que les sentim a dir quan mor o quan és traslladat a una nova parròquia. Desitjaria que molts nois escoltessin les comissions de les parròquies que em visiten i que em demanen un capellà per la seva parròquia que hi pugui dedicar més temps, perquè avui molts mossens han d'assumir la responsabilitat de dues, tres o més, fins a 12 comunitats parroquials. Tanmateix desitjaria que escoltessin la meva resposta. No tinc més capellans. En el nostre equip juga tothom, fins als més grans i lesionats, i no tinc banquet de reserva. Desitjaria que molts nois escoltessin la proposta de Jesús. En necessito, sí, en necessito, perquè em fa falta la teva paraula per parlar, els ulls per contemplar, les teves mans per acompanyar, perdonar, acaronar, beneir, aixecar, conduir, treballar per la salvació de cada persona. Necessito els teus peus perquè el meu evangeli, que salva i aixeca les persones, pugui ser escoltat arreu. Necessito el teu cor per estimar. Sí, en necessito. Però també en necessiten els infants, joves, adults, ancians, tant els que ja creuen en mi com els que em cerquen, com aquells que no em coneixen i tampoc no coneixen la meva proposta i oferiment, i fins i tot aquells que afirmen que no tenen necessitat de creure. Desitjaria que tots imaginéssim el futur de les nostres comunitats parroquials. D'aquí uns quants anys, sense capellans, podran continuar vives? Les futures generacions tindran la sort de trobar-se en parròquies que els puguin oferir Jesucrist i els seus dons i que es preocupin de totes les dimensions de la seva vida? Sense capellans, no només s'afableix i empobreix la nostra església, sinó que es produeix un buit notable en la vida social, cultural, de fraternitat dels pobles, viles i ciutats. Nois, en el moment de plantejar-vos la vostra vida, és important pensar que de vida només en tenim una, duri el que duri, i que val la pena viure-la amb tot el sentit, amb el desig de ser feliços i de fer feliços els altres. Penseu en vosaltres, en les persones i en tot allò que els podeu oferir. Penseu en quelcom que valgui la pena i en allò de que tinguin més necessitat. Per això sospeseu totes les possibilitats i no deixeu de fer-vos una pregunta. Què esperen de mi Déu i les persones? Si coincideix el que Déu vol de vosaltres amb el que vosaltres escolliu, haureu encertat. Penseu que Jesús us necessita per contribuir a la revolució de l'amor, que l'Església us necessita perquè Jesús pugui continuar la seva missió avui i que també la societat us necessita, però com a capellans. Per què no capellà? I fins la propera setmana, si Déu plau.
Dia del seminari i amb aquest diàleg propi, capellà, sí, i molt content.
Bé, sí.
Hi ha crisi, eh?
Fa molts anys que n'hi ha de crisi. A veure, no, el senyor bisbe, aquestes paraules que ens acaba d'adreçar, està molt planyívol, es dol de què falten capellans, i per mi ha apuntat dues qüestions. Una és com formem, com preparem els futurs capellans. I l'altra, que és la que té més d'això, és com aconseguir que n'hi hagi més de seminaristes. Jo potser em fixaré més amb la primera, perquè de seminari sempre n'hi ha hagut, almenys des del Concili de Trento. I, no sé, de vegades el que va canviar amb el temps és la manera de concebre què és el capellà, com s'hi ha de preparar un per arribar a ser capellà. El senyor bisbe, més aviat jo penso que està fent referència a un model de capellà, jo diria que l'hem sobrepassat una mica ja. És aquest model de capellà que havíem vist anys enrere, en el temps del franquisme, que era un poder fàctic del poble. Clar, el senyor bisbe fa referència, ai sí, el capellà, el dinamitzador de la vida del poble, el que el troba a faltar a tothom i tot això. Bueno, suposo que hi ha altres persones que dinamitzen la vida d'un poble. Almenys ara, en l'actualitat, no? Jo penso que aquesta imatge del capellà que és tingut com un personatge d'aquells, recordo abans que doncs, l'alcalde, el mestre, el metge i el capellà eren els que dirigien i decidien la vida d'un poble. Gràcies a Déu això ha passat. Jo no m'identificaria amb aquest tipus de capellà. És una imatge superada. Alguns potser enyoren aquesta imatge. Potser sí. Jo penso que està superada la imatge, però el que no es pot superar mai és el capellà pròxim a la gent. La proximitat, el coneixement de les persones, el coneixement de les famílies, la proximitat del capellà cap a tot el que és la parròquia que li han encarregat, doncs a veure quines famílies hi han, quina problemàtica hi ha, com doncs pot estar a prop de la gent per fer-los costat en les seves il·lusions i en les seves dificultats. Un capellà pròxim, jo sí que m'hi apunto. Un capellà així, que sigui un capitós del poble, no. Per mi desenfocaríem la figura del capellà. Aquest és el, potser, doncs, per això que quan he sentit el senyor bisbe que fa tota aquesta lloança del capellà, no m'hi sento pas identificat del tot. Jo penso que la figura del capellà ha de passar desapercebut en quant a la seva publicitat, però sapiguer que existeix en quant a la seva eficiència en a l'hora d'estar a prop de les persones, a l'hora de fer costat, a l'hora d'ajudar, a l'hora de fer el servei que ha de fer com a capellà. I en aquí és on, diríem, falten capellans.
Una cosa és el perfil del capellà, altra cosa també és la personalitat de cadascú, oi?
Sí, però el perfil hi fa molt. Jo de vegades veig que alguns, a veure, no sé, ens presenten ara, hi ha la revista Diocesana, i diuen els nostres seminaristes, no? I es veu quatre allà a la portada. I I recordo que ho ensenyava amb algú i diu, ah, mira, diu, són tres, eh? Dic, no, quatre. Diu, ah, aquest tanal del mig també és un seminarista? No és el rector? Dic, no, no és el rector. És un dels quatre seminaristes. O sigui, és clar, el perfil del, del que entra ara aquí és diferent ja d'aquell nano que tot li agradava ser escolanet i remenar per allà. Ara ja són gent, doncs, que entren en uns estudis, gent que tenen, doncs, tot un, una experiència de la vida. Recordo que algú deia, mira, l'edat ideal ara per entrar al seminari és als 25 anys. Més grans, diu, però més joves, tampoc. Als 25 anys. En el sentit que és una persona que ha fet uns estudis, una persona que ha tingut una experiència emocional i de compromís en la societat, una persona que llavors doncs, diu, val, ara jo puc veure cap a on adreço la meva vida. En aquest moment en tenim quatre. Un, Dagoberto, és colombià. Aquest pràcticament ens ha vingut ja amb els estudis fets des de Colòmbia, però s'ha ficat en aquí i està, precisament està a prop d'aquí, a Pineda. Està fent el que en diuen el curs pastoral, o sigui, un curs d'aprenentatge. Abans era el que fèiem els vicaris. Uh-huh. Està al costat d'un rector que ens ensenyant tot el que s'ha d'anar fent en una parròquia. Llavors n'hi han tres més. Un, l'Antoni Coll, és el que en la fotografia que es veu, doncs, que és més alt que tots els altres, i molt seriós, va vestit de negre, no? Aquest està fent el tercer curs ja, dels quatre que hi ha de teologia, i després n'hi ha dos que estan fent el segon curs. En Pere Badillo, que és el que ve aquí a Lloret els caps de setmana, i l'Héctor Fernández. Aquest va més aviat cap a Figueres, a la zona de Llançà, ajudar en allà. Ajudar o aprendre. Jo sempre dic que els seminaristes no venen precisament a ajudar, sinó a aprendre. Per tant, allò que no els hi dona el seminari, que és el contacte proper amb la gent, amb les famílies, que ho puguin trobar aquí. Aquest posar-se... em sembla doncs, que és molt interessant trencar aquell hermetisme. El seminari no és una fàbrica de capellans, és un lloc. Tenim nosaltres, doncs, precisament perquè pugui ser un lloc de convivència, un lloc de diàleg, doncs que molts bisbats de Catalunya s'han ajuntat en fer un seminari interdiocesà. I n'hi ha tres de Girona que viuen allà, com n'hi haurà dos d'un altre lloc, set o vuit potser d'algun altre, i així doncs van fent aquesta petita comunitat, però enriquidora, que és a Barcelona. Estar a Barcelona té avantatges. Tenen la facultat de teologia. De veritat és, doncs, tot un lloc on poden rebre una formació molt, molt, molt acurada i d'alçada. Tenen també tota l'oferta cultural que pot oferir una ciutat com Barcelona, accés a biblioteques i a tot això. Tenen la convivència entre ells, de relació, de diàleg, d'aprendre a treballar amb equip, a respectar-se els uns amb els altres. No cal fer del capellà una persona solitària, sinó que sàpiga estar a prop dels altres i treballar amb equip amb els altres. I els caps de setmana doncs, surten a llavors a viure la realitat que els espera, que és les parròquies del seu propi bisbat. Aquest és el camí. Ara, quina imatge en tenen del que és el capellà? No ho sé. No ho sé. Jo penso que aquí és on ha de treballar molt fort el contacte amb les parròquies. Més que venir a portar, han de venir a aprendre. Aprendre a veure doncs, què està desitjant avui la comunitat cristiana dels seus capellans. Per tant, doncs, a veure què hi poden aportar ells.
S'ha donat el cas que algun seminarista ha suspès?
Sí.
Sí?
Sí, 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 sí. Els estudis, no?
Sí, sí.
Sí, sí, sí. Precisament, em sembla que llegir alguna cosa de que volen ser molt exigents amb això, que aquí suspèn no passa, eh?
Coram.
Perquè amb alguns deien, bueno, va, vinga, doncs, tot sigui perquè sigui capellà. Aquí hi ha una cosa que ens pot fer molt de mal. El fet de que siguin pocs, que sigui, doncs, un colador per entre si col·li tothom aquí. i tant poden venir gent de Llatinoamèrica com d'altres bandes que els han rebutjat o que no s'hi trobaven bé, i quan anem de menester, vinga, que passin tots en aquí. I després et trobes que no encaixen. No encaixen o són un niu de problemes, de vegades. Val la pena ser molt exigents, molt així... Sí, excessivament exigents, no? Que puguin, doncs, donar resposta amb coneixements i, sobretot, amb una dedicació de vida que realment, doncs, els faci estar a prop de la gent i poder donar resposta avui dia. El senyor bisbe, hem vist també que està fent, doncs, grans crides a dir: ei, que necessitem, joves, sobretot joves. I hem vist en el d'això, en el punt diari, no, quin és el
punt diari, el punt diari,
el punt avui. El punt avui d'ahir, no? Que el senyor bisbe, doncs, està aquí lamentant-se de que no hi ha gent, que un sol capellà ha de portar 12 parròquies, que ha de fer jugar tots, com si fos amb l'equip. Diu: no tinc, a la banqueta no hi tinc ningú. Diu: he de fer jugar inclús els lesionats. Bueno, sí, doncs mira, uns anem amb la mà aquí, l'altre amb la mà allà, i anem fent. No, em sembla que...
El símil és molt encertat.
Sí.
És molt gràfic, vaja.
Sí. Però, tot i això, jo no hi acabo d'estar d'acord. Jo penso que... és veritat que ara hi ha una cosa que des de Roma han fet a finals d'aquest any passat, que és de dir: a veure, parlem de com formar els seminaristes. I ha fet, doncs, una ratio fundamentalis, és a dir, tota una mena de reglament de com ha de ser la formació dels seminaristes. I té coses molt, molt interessants. Per exemple, una cosa que, bé, vaig llegir, són moltes pàgines, vaig llegir molt per sobre, però, pum, trobes alguna frase, ei, aquesta. Diu, per exemple, els futurs preveres, futurs capellans, han de ser educats de manera que no caiguin en el clericalisme. O sigui, que no vulguin formar una casta. Recordem que en política també s'ha parlat d'això,
sí,
no?
Sí, sí.
La casta dels polítics. No? O sigui, que no caiguin en el clericalisme. Són gent per viure enmig d'un món en el qual, doncs, han de ser-hi presents. No formar, doncs, tota una casta, ni caiguin en la temptació d'orientar la seva pròpia vida cap a la recerca de l'aplaudiment popular, no? Una mica el líder. I veig que des de Roma se'n donen compte d'això, que pot haver-hi tota una remesa de gent... No. Que els futurs capellans estan cridats a viure la serenitat de fons, humana i espiritual, que els hi permeti, superant tota forma de protagonisme o de dependència afectiva, ser persones de comunió, de missió i de diàleg. Per això deia que és bo que siguin grans ja, que hagin superat aquelles febres d'adolescència o de joventut, que siguin capaços, doncs, de dir: sé com és la meva vida, tinc el domini de la meva persona i puc posar-la al servei dels altres, però sense buscar protagonismes. Em desespera quan algun capellà, doncs fum alguna cosa d'aquestes: oh, que el bisbe em fum fora, que això, que allò altre, que... No, tu, deixa't d'estar de protagonismes. Malament com hi ha un ajuntament que, doncs, que reclama aquell capellà. Diu: caram, què passa, que el capellà ha fet la feina que havia de fer l'ajuntament i per això el sol vol quedar en aquell? Massa protagonisme. És a dir, per mi el capellà ha de passar desapercebut, però ser-hi i ser a prop de les persones. Diu també el document aquest de Roma que els seminaristes han d'intentar, els que els eduquen, corregir una temptació de l'obsessió per l'apariència, per una presumptuosa seguretat doctrinal i disciplinar. Ei, jo ho sé tot, jo dic això i això és veritat. el narcisisme, l'autoritarisme, la pretensió d'imposar-se, el cultiu merament exterior i ostentós de l'acció litúrgica. Que si això queda més bé així, que si un plec per aquí, que si un color per allà, que si això... Bueno, soc completament contrari jo d'això, vull dir, la veritat, no. La vanaglòria, l'individualisme, la incapacitat d'escoltar els demés i, sobretot, s'ha d'evitar també tot tipus de carrerisme, fer carrera. El Sant Pare, que és, te ho va dir de seguida això, diu, no em vull d'aquests grimpants, dels que miren a veure com escalaran a posicions. No és això. I per això, aquí, jo penso que la formació del futur capellà no ha de ser una cosa, doncs, de clausura, tancat en un lloc que vinga, aquí el formatejarem, plaf, i sortirà ja, doncs, com a prototipus. Sinó que, segons les expressions del Sant Pare, se li ha d'anar donant l'oportunitat que cada vegada tingui més olor d'ovella. O sigui, que es flairi, que està enmig de la gent. Ficats de ple en aquest nostre món, un món que cada dia et va donant més, et va fent més preguntes i més qüestions i que has de saber-hi respondre. Per això, doncs, es demana que tingui una maduresa espiritual en quant, doncs, a la pregària, a l'espiritualitat ben ferma, però també una maduresa psicològica i emocional com per estar enmig d'aquest nostre món. La formació pot ser, sí, pot ser, mira, 2 anys de filosofia, 4 de teologia, però llavors un altre que sigui ficar-se de ple en aquest món abans que et facin capellà i miris a veure realment què hi pots fer-hi, lliure ja dels estudis, ficar-se com una mena de noviciat. Els jesuïtes ho tenen, això. Abans d'ordenar els capellans, després de fer tots els estudis, els envien a algun lloc a treballar, a ficar-se amb la gent. Després, al cap d'un any, mira, llavors poden ser capellans. Per tant, és una opció per no anar de pressa. Ei, que ens en falten capellans, que falten capellans. No. Falten capellans ben formats. I hem de trobar persones que puguin, doncs, anar fent tot aquest camí.
Una altra opció és la que va apuntar vostè en algunes ocasions, en algunes emissions aquí mateix, que els laics entrin a ser més protagonistes.
Sí, i encara diria més. El camí per arribar cap allà, per mi, no ha de ser únic, passar per al seminari. Han d'haver-hi altres camins. I això, que jo havia llegit amb algú i que ho havia fet una mica meu, veig que també el Sant Pare, doncs, ho ha assumit. I hi ha algun document de fa pocs dies, el dia 9 de març, que el Papa ha definit que ni el celibat és obligatori, ni té també la possibilitat, doncs, de que la gent no passi per al seminari. Diu el Sant Pare... Alguns diuen, home, mira el celibat, no? A veure, ell diu, no, és veritat, no és obligatori, diu, però tampoc no és la solució. El celibat, fer-lo una cosa opcional, que qui vulgui doncs sigui solter i qui no, diu, no solucionarà la crisi de vocacions sacerdotals. Ell ho va dir-ho així. Es discuteix sobre si ha de ser-ho, si no ha de ser-ho, diu, però no és aquesta la cosa. La cosa és tenir-ne ganes. La cosa és sentir-te cridat. La cosa és sentir en tu aquesta vocació, de que te sents cridat. Hi ha maneres de viure la vida que un s'hi ha de sentir cridat. Sigui per un fet, sigui per una tendència, però t'hi has de sentir cridat. I llavors, el Sant Pare parla de que també s'ha considerat la possibilitat d'una paraula que en llatí diuen viri probati, o sigui, homes... provats, homes de categoria, de categoria moral, de categoria personal. Expressió amb la que hi ha el dret canònic de l'Església Catòlica es refereix a persones casades de vida cristiana madura i contrastada en els que, d'una manera extraordinària, se'ls pot admetre a l'ordenació. Sacerdotal, i llavors posa aquí entre parèntesis diaques, preveres o bisbes. Caram. O sigui que no és una cosa així que diuen, ah, mira, aquell ho ha dit. I... No, no, que això a Roma ja ho estan contemplant. Eh? Podria ser un camí, doncs, que diguessin, mira, aquesta comunitat tenen una persona que és una bellíssima persona, que tothom sap que és una persona honrada, una persona, doncs, d'una fe posada a prova. Doncs que aquest li posi les mans i sigui el que presideixi la pregària i el que administri els sacraments. És veritat que ha d'haver-hi sempre una formació permanent. En la formació dels seminaristes també es parla d'això, no? Que quan un arriba a capellà no s'ha pas acabat la formació, sinó que, sobretot llavors, és quan és més necessari encara que, a partir de les seves experiències, tingui trobades de formació, tingui moments de poder anar contrastant amb altres, aprenent noves coses, desafiaments. És tan important, no?, de sentir una conferència, de sentir algú, o algú que et faci pensar a veure com estàs fent de capellà. Jo penso que és una formació continuada, una formació permanent. Llavors, és clar, aquestes persones elegides d'entre la comunitat, amb una adequada formació permanent, jo penso que podrien ser bons administradors dels sacraments.
I per acabar, les dones, quan?
Vindran després. Primer hem de trencar lo del celibat. Primer hem de trencar... A veure, això es fa com l'independència, no s'hi pot pas arribar de cop. S'ha d'anar fent passos. Doncs jo penso que també...
És un altre procés, doncs.
Exacte, estem en procés. Jo penso que estem en procés. De moment ja és molt important que en Roma no sigui una cosa monolítica, diré, no, no, i no, aquí no. No, el Sant Pare ja diu, bé, sí, hi ha coses... Passa que no tira tot per la borda perquè diu, no, no és que sigui una solució així, ja, categòrica, home, deixem que es casin i tindrem capellans a punta pala. Doncs no, senyor, no. Sembla que no. S'ha de tenir una vocació. Llavors jo penso, la vocació ha de venir precisament de la vivència ferma, de la vivència ben consolidada de lo que és la vida cristiana. Si un no és primer de tot un cristià autèntic que sap descobrir, a veure, la seva fe, a on te l'empeny, a què el mou a fer, a què el crema per dintre en quant a treballar per als altres, si un no ha descobert això primer, no pot pas descobrir que pugui dedicar tota la vida al servei dels altres.
En certa manera, s'ha de trobar la vocació.
La vocació, i tant, i tant. Doncs mira, ara tenim aquest diumenge, doncs, un dia de pregària i d'ajuda per les vocacions, per als seminaristes, per facilitar que ells tinguin una bona formació i que puguin ser, de veritat, els que vagin omplint els llocs que anirem deixant els més vells. O sigui que aquí ha d'haver-hi banqueta, eh?
El relleu.
Ha d'haver-hi banqueta. Ni el seminari és la masia, però ens falta pedrera aquí, eh?
Una molt bona analogia per part de Monsenyor Francesc Pardo, utilitzar l'esport.
Sí, sí, sí. Home, ell és molt, molt aficionat a l'esport i moltes vegades li surten expressions d'aquestes. Però, esclar, són aquelles expressions que fan entendre a la gent el que passa. A mi moltes vegades m'ho han dit, mossèn, per què no n'hi envien un altre? Dic, és que no n'hi ha. Veus, clar, jo vaig néixer en una botiga i dic, l'estanteria està buida. No n'hi ha de recanvi. O sigui que aquesta és la situació que ens trobem.
Doncs així arribem al final.
Doncs bon Sant Josep, bon dia del pare, bon dia del seminari, i animem-nos tots a viure intensament com a cristians i potser algun d'entre nosaltres s'animarà també a posar-se al davant d'aquesta comunitat com a servidor.
Doncs queda dit, mossèn Josep Maria Castellà. Gràcies per ser aquí amb nosaltres, que per molts anys.
I bona diada a tots. Gràcies.